Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda. Anem cap al programa 581, 16 de gener, i anirem cap a l'entrevista Green. Ens acompanyarà el cap de la secció de suport a la gestió energètica local de la Diputació de Barcelona per parlar del potencial fotovoltaic de la demarcació de Barcelona. A Llara Plus, ciutat i consum responsable, l'impulsa l'aerotèrmia per descarbonitzar la calefacció, mobilitat green, excursions més còmodes i segures, empresa i comerç a Plus, creix la figura del director de sostenibilitat a les empreses. Tot això, com sempre, en format digital. catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook i la xarxa X.
Quin temps ha fet?
Bé, doncs, sens dubte, el fred ha estat el protagonista i déu-n'hi-do algunes mínimes en alguns indrets. Per exemple, l'estació de Vinyols i els Arcs, una mica a l'interior de Cambrils, ha arribat als 3,5 sota zero, que és el valor més baix dels últims 35 anys. Mai en aquest punt de l'interior de la costa, a l'interior de Cambrils, per entendre'ns, Vinyols i els Arcs, doncs mai s'havia arribat als 3,5 sota zero. Però és que els 3,3 sota zero de Valls, la capital de l'Alt Camp, ha estat, per exemple, la més baixa dels últims 12 anys. Per tant, déu-n'hi-do aquesta setmana amb el fred. Un fred que ha portat valors també sota zero a la línia de costa. Alguns observatoris de la costa han arribat a 1-2 sota zero. La ciutat de Tarragona, al zero. Alguns barris de Barcelona, per descomptat els de Collserola, però també i sobretot els que toquen el Besòs, juntament amb Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià de Besòs, han arribat al zero o han baixat lleugerament. Per tant, déu-n'hi-do aquesta setmana de fred, que acaba avui amb precipitacions.
L'entrevista.
José Luis, anem a l'entrevista i ens enfilarem a les teulades.
Per rebre una pila de sorpreses. Com a mínim, a mi m'han sorprès les dades que he conegut.
Sí. Són unes dades que fa setmanes. Són d'aquelles notícies. Tu bé, ja coneixes el món de la comunicació i de la informació, que una miqueta va a batzegades, És més irregular que el cor d'una persona amb taquicàrdia, pràcticament, El pols informatiu del dia a dia.
I més ara.
Però sí, hi ha una realitat, que és que pensant bé a on es poden instal·lar plaques solars, etc., podríem dir que la mamella, per entendre'ns, dels teulats, dona molt de sí.
Sí.
Encara que hi ha alguna cosa de lletra petita que diu, però si anem creixent en l'electrificació, necessitarem més. Però bé, en definitiva, és un estudi molt interessant que surt de la Diputació de Barcelona, i per parlar-ne hem convidat el cap de la secció de suport a la gestió energètica local d'aquesta Diputació de Barcelona, que és l'Albert Vendrell. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, fes-nos allò el titular d'aquest estudi, és a dir, aprofitant el potencial de les teulades, i em penso que d'algun espai més, a les comarques de Barcelona, el potencial de renovables, especialment solar, pràcticament, és realment molt important.
Sí, el potencial teòric que hem identificat amb aquests són un estudi, o sigui, són dos estudis que ara hem unificat amb un únic visor que es pot consultar a la web de Diputació, que és el potencial en terra i el potencial amb cobertes de la província de Barcelona. I amb els consums actuals elèctrics tenim un potencial teòric que va més enllà del 100% d'aquest consum elèctric. Estem parlant de consums elèctrics, que se'n va al 140% si es fessin tots els terrenys identificats i totes les cobertes identificades.
Amb el consum actual elèctric?
Amb el consum actual, sí, que s'ha d'entendre que amb una tendència que tenim de transició energètica i d'electrificació de consums, tenim una gran part del consum de la província i del país i de Catalunya, que és la mobilitat, que ara no està electrificada en un percentatge molt baix, per tant, canviaria, això faria variar els números, però amb el consum actual elèctric, aquestes són les xifres que dona l'estudi.
Clar, tu deies molt bé que al final crec que el consum d'energia primària a Catalunya, de tota l'energia, funcionem un 76%, crec, amb el petroli, si no és una mica més, fins i tot, i poc més d'un 20% amb electricitat. Per tant, amb la transició energètica i l'electrificació, si amb això li donem la volta, quedaríem per sota de les necessitats, però evidentment, doncs hi ha espai per, podríem dir, anar corrent. José Luis.
En el moment que es va fer aquesta cartografia dels llocs, vau tenir en compte els impactes? Veig que el nivell d'ocupació que proposeu és el 2,4 de la superfície general de la demarcació. Quan es va presentar el mapa eòlic al Parlament de Catalunya, recordo perfectament, en aquells anys, estic parlant de fa molt de temps, era el conseller Espadaler, era el conseller de Medi Ambient. Es va presentar i va... El que va generar més debat, recordo, en el Parlament, va ser la classificació en groc, que era verd, els jocs òptims, que es podien instal·lar demà, groc, parlem-ne, i vermell, ni tocar-ho. Aquí estem en una situació semblant?
Sí, bé, només fer una puntualització. És un estudi, diguéssim, entre cometes, informatiu. Actualment, la Generalitat de Catalunya està redactant el Plater, que és el Pla Territorial d'Energia Renovable. O sigui, la voluntat d'aquest exercici que hem fet no és un mapa d'ordenació del territori. Això no ens toca a nosaltres, no li toca a Diputació, això li toca a la Generalitat i s'està fent. El que sí que nosaltres aquí hem tingut en compte és els criteris que està fent servir la Generalitat amb la ponència renovables, que la ponència renovables és l'òrgan de la Generalitat que avalua les propostes de parcs solars amb terra. Això per la part de terra, i per tant hem tingut en compte criteris ambientals, això vol dir xarxa Natura 2000 ha quedat fora, PEINS han quedat fora, els plans especials d'interès natural, temes de catàleg de paisatge han quedat fora, per exemple els paisatges del Penedès o alguna zona de miradors, temes arqueològics, o sigui de béns catalogats, ha quedat fora també zones inundables, hem tingut en compte pendents, hem tingut en compte orientacions, hem tingut en compte usos agrícoles, les zones amb denominació d'origen han quedat fora, les zones amb un cert valor agrícola també han quedat fora. És que hem tingut en compte moltes coses.
Per l'estàs fent de memòria, la gent que ens està escoltant.
Hem tingut en compte també un tema que no s'hi pensa quan es fan aquests exercicis, que és accessibilitat a la xarxa viària, perquè... O sigui, al final algú ha d'anar a construir aquests parcs, per tant han d'estar accessibles a un cert radi de la xarxa viària perquè hi puguin arribar els camions, no sé què, per construir. I l'últim tema que hem tingut en compte, que és el factor limitant, és el coll d'ampolla que tenim com a país, és un d'aquests temes que ens hauríem de plantejar entre tots a veure com
ja
ho fem,
sé per on vas.
Que és el tema de la capacitat dels nusos de xarxa de la xarxa elèctrica, sí, de distribució.
Clar.
Només hem tingut en compte les zones on en el moment de fer el mapa hi havia capacitat, i la voluntat de Diputació és, perquè això és una cosa que es va actualitzant en funció de l'ocupació, a vegades hi ha com un fenomen aquí, que és que hi ha la gent que acaparen usos, entre cometes, per especular amb aquesta capacitat, per si després tiren endavant els parcs o no, tenen un temps per fer-ho, si no els tiren endavant han d'alliberar el nus, per tant, la voluntat de Diputació és anar actualitzant això. Però sí, per donar-te la resposta, sí, hem tingut en compte tots aquests criteris per acabar fent una jerarquia una mica similar al que comentaves del mapa eòlic, que és, nosaltres com a Diputació creiem que primer, estic parlant sempre a terra, després a les cobertes sí que és una cosa lineal. Hi ha insolació, la pendent és bona, hi ha espai, aquestes les hem tingut totes en compte. Però al terra sí que el que hem fet és, primer, prioritzar espais antropitzats. Espais antropitzats vol dir
polígons,
antigues pedreres, sols urbanitzables però no delimitats, que això depèn molt de cada situació, però pot haver sols que estan catalogats com urbanitzables que potser fa 25 anys o 30 anys que ho estan i no s'han executat. Uh-huh. Per tant, aquests, i després hi ha unes categories que és idoneïtat alta, mitja i baixa, que són, un cop hem fet tot aquell filtratge que us he dit, són categories inversament proporcional al valor del sòl agrícola. Això vol dir que l'alta és potser un secà amb sòls agrològics que no són tan adients, amb un cultiu que no... O sigui, és inversament proporcional, i aquesta és la categoria que hem fet.
Uh-huh. I no ha de ser fàcil, entenc que no ha de ser fàcil, perquè estàs parlant dels secans, els secans tenen un valor també importantíssim.
Sí, sí, sí.
No ha de ser fàcil. De,
no.
de fet, tu has fet bé en destacar que la Generalitat és qui ha de regular, està claríssim, sí. I has fet bé en remarcar-ho, però ja saps que des de les organitzacions socials s'està demanant que siguin els ens locals, perquè finalment són els que tenen el contacte amb el territori, amb la gent, i els que poden dialogar més amb els possibles impactes que tingui aquesta instal·lació. Tot i que és cert que hi ha d'haver un pla nacional, com si diguéssim, però crec que en el cas de la fotovoltaica, nosaltres les queixes que hem tingut sempre han sigut malentesos per no parlar amb el territori. Uh-huh. És a dir,
sí,
que
sí.
Això és fonamental, que la gent ho entengui com un guany.
Sí, no, i em penso, i si no, Albert, m'ho dius, crec que hi ha una notícia recent que des del govern central de Madrid es vol precisament potenciar o preservar aquesta garantia que les instal·lacions que es facin en el territori hi hagi per llei un percentatge d'aportació local, no?
Com hauria de ser, com demana el sentit comú.
Sí, perquè, Albert, al final l'electrificació ha d'anar acompanyada d'una democratització energètica, vull dir, marxar d'aquests...
I fidelitzar gent al territori. Hi ha un repte demogràfic molt important a Catalunya, també.
Sí, sí. Sí, s'està parlant. O sigui, el govern central, de fet, és una cosa que a Catalunya ja està passant, no em demaneu quin any, però recentment es va fer un decret català que ja preveia que un 20% dels parcs de renovables havien d'estar participats localment, i ara el que vol fer el govern espanyol és elevar això a norma a tot Espanya, perquè això, parlo de memòria, sé que són un parell o tres de comunitats que passa a l'estat espanyol, però ho vol elevar, però sí, sí. No, de fet... O sigui, aquest mapa de potencial no és una cosa que ha vingut de dalt a baix, i sent des de Diputació nosaltres hem decidit fer això pel territori, sinó que és la resposta a demandes de diferents alcaldes i alcaldesses que ens deien: ens arriba un promotor privat, ens vol fer un parc aquí...
I anem perduts.
I no tenim eines, perquè una cosa és un municipi de 50.000 habitants que té uns serveis tècnics, però clar, és que a la Catalunya, diguéssim, rural... que
L'alcalde és el carnisser, el regidor número 1 és el pagès, i la regidora número 2 és la que treballa en una entitat de no sé on, o el que sigui, no?
Exacte, i és allà, a més, que és la zona menys densa, i és on arriben més propostes d'aquestes. Per tant, ells ens deien: no tenim eines. Internament, des de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica, vam dir: bueno, intentem, mentre no arriba el plàter, que arribarà, però mentre no arriba el plàter, fem com una eina que s'ha d'acabar de polir, ja us he dit que la idea és anar-la polint, però fem una eina que dongui eines als alcaldes i alcaldesses per, com a mínim, intentar filtrar una mica. D'un cantó això, i de l'altra cosa també surt de sota cap a dalt, perquè també a vegades ens arribaven alcaldes que diu: tinc una comunitat energètica, això que dèiem de democratitzar l'energia, tinc una comunitat energètica local que li agradaria fer un parc i, per tant, socialment a dins del municipi ja està bé, però entre tots posem-nos d'acord on anem a buscar quins són els terrenys més adients, que afecten menys valors naturals, menys valors agrícoles. O sigui, aquesta va ser la llavor d'aquest mapa, va ser precisament aquesta demanda del món local.
Clar, segur que em diràs que sí, però una cosa és la línia de costa, absolutament urbanitzada, etc, etc, una àrea prelitoral ja que ja té els seus corredors verds molt més delimitats, i després hi ha una part de la Catalunya central, de les comarques interiors, fins i tot pràcticament pirinenca, com és el Berguedà. En aquest sentit, quins són els batecs en aquestes zones? Possiblement en el món urbà hi ha aquesta consistència de mitjans, de teulades que ja són absolutament antropitzades, etc. Però diríem del prelitoral cap a l'interior, en aquest món de més perill o demanda de fer segons quines bestieses, quin seria el mapa, quin seria el batec?
Bueno, és el lloc on van més propostes d'aquests parcs. Això també té la conseqüència, que també és el lloc on actualment, si traiem un parell de zones que seria Osona i també la zona del Penedès, és on hi ha menys capacitat d'evacuació, tret de punts molt, molt singulars com pot ser la zona de Cercs, perquè hi ha l'antiga d'això, però si no és on la xarxa està més col·lapsada, perquè hi ha hagut històricament menys inversió, perquè són les zones menys rurals.
Menys demanda elèctrica.
Exacte,
i per tant la xarxa de distribució,
exacte,
mentre vagi aguantant, doncs ja va tirant.
Exacte.
D'acord.
I on també arriben més propostes. També a nivell de pulsió del territori, de la ciutadania, sí que tot aquest rere país, diguéssim,
sí,
més rural, sí que en temes energètics no està tot de la mateixa manera. Per exemple, tenim un cas molt interessant, que és Osona, que allà hi ha molta activitat de comunitats energètiques.
Tenen, sí, són pioners a l'estat.
Els vàrem tenir aquí en una de les entrevistes.
De l'Agència d'Energia d'Osona.
Sí.
Clar, allà, per exemple, allà és on neixen moltes d'aquestes iniciatives.
Peticions,
que us deia, de ciutadania, que diu, en comptes de que ens vinguin a fer la transició energètica de fora, empreses privades, fem-la nosaltres. La transició energètica s'ha de fer.
Sí.
I amb els cobertes no n'hi ha prou. Per tant, si hem de fer el pas a terra, fem-lo endreçat, en parcs més petits, de fins a 5 megas, i si podem, fem-lo nosaltres. Això a Osona està tirant molt, per exemple. Altres zones, pues, no estan tan organitzats o per diferents motius no passa tant. Estic pensant a Manolla.
Això de la distribució, jo crec que aquesta és una de les claus, no? La generació distribuïda, és a dir, acostar la demanda, la producció a la demanda, aquest seria l'escenari utòpic. Jo entenc que la demarcació de Barcelona, se'm venen al cap una pila de municipis que no ho veig, no? És a dir, no veig Viladrau acostant la producció, no ho veig, és complicat.
No, home, clar.
Però, en canvi, Europa apreta per aquí. És a dir, aquí hi ha hagut una l'anterior comissió, la primera comissió von der Leyen, que van dir que alliberem els permisos, agilitzem les llicències, perquè això, com tu deies, s'ha de posar en marxa. Però, clar, arribem a llocs com la demarcació de Barcelona, que aquí tenim és una capseta,
mira,
de bombonets.
Va, anem a renovable, la possible reversible de la Baells, en una... que no són plaques, en el territori, però que la Nou de Berguedà ja genera doncs un debat amb una mena de piscina en alçada, diem-ho així, una mena de piscina en alçada, doncs per fer aquest circuit, i al final és una àrea, com molt bé insinuaves, òptima, no? Perquè estan a la línia aquesta troncal del Berguedà, de Cercs, etcètera. Bueno,
els grans... Aquí el tema està en socialitzar també les inversions, és a dir, aquesta gent d'Osona que tenia molta empenta i que tenia un cos social molt musculat, estava claríssim, però hi ha altres llocs que sense la Diputació serà molt complicat, no? Aquí els hi heu de donar suport i els hi heu de donar assessoraments, perquè sí que és cert que les grans, que l'antiga UNESA, que ara estan entretingut en repotenciar els parcs que ja tenen, que estaran un temps entretinguts amb això, que ja en parlarem un dia. Però quan vegin que aquí hi ha negoci, trigaran zero.
Home, jo crec que fa temps que han vist que hi ha negoci, el que passa és que els tempos i No. Albert, quin, a vosaltres, a la porta, qui us truca, a part dels municipis? Sí, no, no, ara em diràs, hi ha la Generalitat,
no tenen porta, etcètera. No tenen porta.
Sí, sí, ja ho sé, però clar, vosaltres sou la porta dels ajuntaments, sí, vosaltres sí. Sou la porta de molts ajuntaments, de la majoria d'ajuntaments, perquè al final els ajuntaments grossos són 4 en el país, la majoria són petits.
Sí, o sigui, nosaltres, o sigui, en nom dels ajuntaments, d'una altra manera, en nom dels ajuntaments anem a trucar portes, en el sentit de...
D'acord.
Sí, una mica agafant el tema de quin suport donem als municipis per fer aquesta socialització de l'energia, de la generació, nosaltres, com a Diputació, el nostre client i la raó d'existir que nosaltres és donar servei als municipis i a la seva ciutadania. Per tant, nosaltres els ajudem... des d'un punt de vista des de la part més tècnica és de redactar els projectes, de crear els mecanismes de governança de les comunitats energètiques, que entenc que també en deveu haver parlat en algun moment al programa, que, sí. és la gent es posa d'acord per produir i consumir aquesta energia local, de proximitat, que deies abans, i per tant nosaltres també els donem suport amb això, i els darrers anys hem creat una línia d'inversió perquè les instal·lacions fotovoltaiques, perquè sobretot és fotovoltaica, no és tan eòlica aquí a la província, costa més, les fotovoltaiques d'iniciativa municipal, que això poden ser iniciativa municipal pel municipi o d'iniciativa municipal per la ciutadania, per comunitats energètiques, es puguin finançar. O sigui, aquest és el paquet que nosaltres això, i en la part de socialització d'aquesta generació i consum energètic, les comunitats energètiques tenim una oficina específica per donar suport. I, de fet, estem donant molt suport, i molt suport a aquests municipis més petits, perquè s'estan movent coses, s'estan movent coses. Jo quan us deia que nosaltres no rebem tantes trucades més enllà dels municipis, sinó que anem a trucar, és perquè en molts llocs hi ha diferents impediments, però un impediment que és bastant comú és el que us deia abans de la distribució.
Clar.
La distribució, el país és un monopoli.
Anem a parar sempre al mateix punt, sí, perquè, clar, aquest monopoli... Clar, tu ara em diràs, jo dins de la Diputació no t'opinaré del monopoli, o potser sí, no,
no
ho sé.
No, és un factor. O sigui, no,
però, evidentment, el que està clar és que una de les rèmores més bestials és aquest monopoli que imposa els tempos de distribució. El 96% de la gent a Catalunya funciona amb la italiana e-distribución, i a partir d'aquí, bé, ells imposen els tempos i sovint amb uns retards, amb uns delays realment espectaculars, no tan sols d'inversions, sinó també de permisos, de coses que queden en
calaixos, etcètera,
etcètera. Però és que, Francesc, etcètera,
la cosa està col·lapsada, és a dir, el nivell...
Bé,
els ciutadans
sí,
no
però...
tenen consciència de fins a quin punt...
Però xarxes... col·lapsada, a veure, José Luis, és a dir, clar que la xarxa, si hem d'electrificar, la col·lapsarem ràpid, no? Aquí hi ha un tema d'inversions, però és que no és tan sols les inversions a la xarxa, és que hi ha desbloquejos que podrien arribar en un temps molt més favorable per petites comunitats i que no crearien aquest neguit constant a molts llocs, que és, no, és que jo ja ho he muntat, és que ja ho tirem endavant, però,
sí, però
és
la
que...
línia d'evacuació cap a on va?
Val, però estic parlant dels petits.
Clar
tu m'estàs parlant d'un parc d'unes dimensions determinades, però fins i tot dins de municipis relativament importants del país, bueno, hi ha uns retrassos que dius, no sé a quin núvol estan, si damunt dels estratos, dels cumulonimbus o dels cirrus. I dona la sensació, perquè en parles, perquè coneixes moltes coses, que sempre anem a parar en aquest monopoli, no?
Sí que ens consta que en aquest cas s'ha... O sigui, té la voluntat de, o diu que té la voluntat de, però també entenc que és com un transatlàntic que li costa molt,
sí,
i venim
d'una
xarxa només dissenyada per consumir, no per generar.
I no per generar.
Això ho comentaves abans. I per tant, per mi, i és una opinió personal, aquí ja no tant jo entenc que és un tema de prioritat d'inversions i de ritme d'inversió, però realment, com a país, tenim un desafiament. Si volem fer la transició energètica, s'ha d'anar per aquí, sí o sí. S'ha de reduir consum, que moltes vegades això no ho pensem, però legislació europea et parla que hem de baixar un 30% de consum, però és que baixant aquest 30% de consum, si parlem de l'electrificació que hem de fer amb el transport, amb altres consums...
Sí, al final amb l'energia primària.
Exacte, és que se saturarà la xarxa. Vull dir, hi han d'haver inversions i això ha de ser prioritari i entenc que se sap i que es vol que passi.
Albert, en tot cas, per entendre i que els nostres oients entenguin, perquè no tothom està tan posat en temes de distribució i de generació, però el que heu fet és dir, si fos per nosaltres, és a dir, si fos que sou els que coneixeu el territori, la gent, els tècnics de la Diputació són els que estan tot el dia al territori, i els de l'ACA també, però són els que tenen el contacte més... si fos per nosaltres... Jo aniria aquí. Aquesta és la proposta.
Sí.
I dius que no és vinculant.
No, perquè no, Diputació no té aquesta tasca d'ordenar
el territori. Et consta que altres diputacions hagin entrat en aquest...
Girona també té un mapa semblant i Tarragona i Lleida no t'ho sabria dir.
Clar, és que en aquest cas els hi doneu els deures fets a la Generalitat en aquest cas, no? És a dir, aquest és el...
No pot ser molt diferent del mapeig que pugui fer...
Sí, però entenc que més o menys anirà per aquí. També és veritat, puc parlar en nom de la Generalitat, però sí que la responsabilitat de fer un instrument de planejament és més gran.
És un altre. Vosaltres podeu tenir el broc una mica més gruixut.
Molt bé, sí, això volia dir. Ells sí que han d'afinar molt bé la línia, perquè si la línia passa per aquí o passa per allà, això sí que té molta implicació. Nosaltres ho hem fet amb aquests criteris que us he dit, però és un mapa d'Orient. Sempre diem, tu t'has d'agafar aquest primer mapa, has de mirar les zones i després has de baixar el terreny i dir, bueno, sí, mira, aquí, perquè al final nosaltres hem tirat de cartografia disponible online a escala provincial, però després quan baixes al municipi has d'acabar afinant. Ells no poden tenir aquest... Ells han de, quan surtin, l'han de clavar.
Milimètric.
Quant de temps heu estat?
Bueno, entre la primera versió i després algunes... Hem anat fent revisions, perquè hem anat parlant amb gent. Potser hem trigat un any i mig o així.
Però... Ha sigut intensa, d'anar al territori...
Sí, anar al territori, de parlar amb gent, de provar-lo, per exemple, parlar amb gent de l'energètica...
Això t'anava a dir. Deixem de banda Osona, perquè Osona, diguem, juga, dius tu, la Champions,
Champions,
no? De les
en
comunitats...
Tot, amb residus, amb aigua, amb
tot. Sí, Déu-n'hi-do. Fins i tot, sí, amb residus, amb els purins...
Ells van pel...
Tot de la Champions. Però... Sortint d'Osona, se t'acudeix ara mateix així a alguns municipis o alguna zona que diguis, mira, han vist el que nosaltres hem fet, s'han il·lusionat, tiren endavant això, volen moure...
No, el que sí que ha passat... Sí. Sí que hem parlat amb municipis i s'ho han mirat.
D'acord.
El que passa que els tempos de... O sigui, Osona està a la Champions, però fa molt temps que juga, eh?
Sí.
Vull dir que
clar,
costa, però,
vull dir,
però sí que...
Venen de la...
És el Bayern.
Venen de la regional i han anat pujant,
però
està clar.
El tema és que sí que amb algun municipi hem parlat, s'han mirat el mapa i l'estan fent servir per aquestes iniciatives d'aquestes cooperatives energètiques. També alguns que ja hi havien projectes que ja estaven funcionant, sí que hem fet l'exercici de mirar si on eren projectes que havien començat abans del mapa, si realment haguessin ara, hipotèticament, haver començat després, si haguessin anat a espetegar les zones que havíem dit. I sí, també passava. També us deia, vam reunir-nos amb l'energètica i vam estar parlant d'alguns, l'energètica pública de Catalunya,
sí.
I vam estar mirant alguna de les zones que ells estaven mirant per veure com encaixaven amb la nostra proposta. Vam estar afinant algunes coses, vam parlar amb de pagesos, o sigui, hem anat i per això ha trigat més per això i més perquè nosaltres també amb aquest procés d'autorevisió ens anàvem adonant que, ui, ara hem passat aquest filtre. Hòstia, que, o sigui, si nosaltres treballem a Diputació però també som ciutadania, vivim al territori.
Oh, clar.
Hòstia, doncs els horts del meu poble d'Artés, com surten aquí? Hòstia, aviam, hòstia.
Clar, que ens els estem...
No hem posat el pla de regadius.
Clar.
Vam anar a buscar el pla de regadius.
D'acord. d'acord.
Hi ha hagut tota una feina...
Sí, sí, normal. Sí, vull dir, estem en una etapa nova en què hi ha qui li fa molta mandra i prefereix anar omplint de benzina o gasoil o gas natural els seus combustibles preferits, però bé, en definitiva és un repte, és una oportunitat, és una manera també de construir un país, com a mínim energèticament, més democràtic.
Sí, perquè és un tema estratègic clau.
Total, és que aquesta situació arribaria, és a dir, tots hem estat impulsant...
José Luis, ens queden 2 minuts escassos.
Tots hem estat empenyent perquè aquest model energètic...
Sí, hem fet mitja hora, encara que no sembli.
Imagina't. Perquè aquest model energètic agafi una mica embrancida, la transició ja crec que ja s'hauria de començar a deixar de parlar de la transició i parlar de la nova realitat energètica, però ara ve la pregunta clau, que és on? I aquí és on implantem.
Ah, d'acord.
On implantem. Bé. És a dir, hem estat, vinga, i ara diu, val, molt bé, ja està, ara on? On ho posem? I crec que aquesta era la pregunta que ens hauríem d'haver fet al principi. Possiblement, abans de fer castells.
Perquè... En la història de la humanitat, jo diria que gairebé mai ha funcionat
mapa,
així.
Amb aquest mapa
sempre
de la...
és primer m'hi poso i després...
Bueno, llavors, Francesc, ja ho tenim solucionat, perquè el mapa de la Diputació diu que tenim un 140%, tenim un 140%, ell ho acaba de dir, llavors ja ho tenim. No,
ja ho tenim, no, perquè ha sigut molt clar, diu, amb els consums actuals, en el moment que la primària, ara un 25 és electricitat, 75 és gas i petroli, els seus derivats,
en el moment que la primària
li donem la volta, no n'hi ha, que és el que he dit, haurem de baixar de les teulades o haurem de mirar una altra manera, sempre, d'intentar trobar aquest equilibri de respecte pel territori, però donar-li la volta...
Creus que les teulades serà fàcil?
No, o sigui, fàcil no. Les teulades tenen un cop, torna a ser el mateix, un cop t'hi poses tenen una sèrie de reptes, però sí que és veritat que segons quines teulades tenim molt polígono industrial amb unes cobertes molt àmplies que tenen
potencial.
Que ja potencial,
són cobertes noves en
molts casos. Que hi ha punts de consum, però no, el problema, diem nosaltres sempre de la transició energètica, és que...
Estàs ja fent la reflexió final,
no,
Albert?
Bueno, però és que
no, t'ho dic per poc, el minutatge del programa.
És molt complex.
No, al final no, que tot perquè... acaba de començar amb això de la transició.
És molt complexa perquè portem un segle funcionant d'una manera i ara hem de canviar i és canviar tot el que és total. I anar cobertes és complex, anar a terreny és complex, però és que no ens queda un altre. S'ha de fer sí o sí. I, per tant, la voluntat d'aquest instrument i d'altres coses que fa Diputació i que fan altres administracions és intentar endreçar una mica perquè aquesta transició que ha de passar es faci i, en el cas de Diputació i d'aquest mapa, sigui el més local possible i el més
respectuós
amb el territori possible, però fer-se s'ha de fer perquè és que si no col·lapsarem. O sigui, hem vist tot dades d'emergència climàtica, això des del punt de vista climàtic, des del punt de vista estratègic, econòmicament, ara el PVPC torna a pujar. O sigui, no pot ser que tu depenguis, un dels principals elements de l'economia tingui aquestes pujades que se't doblen els preus de l'energia d'un dia per l'altre, després torna a baixar, torna a pujar...
I que es decideix en un despatx de Caracas, de Abu Dhabi, o mira, o de la Casa Blanca,
o de,
no?
Sí, sí, exacte, de Moscou.
Sí, sí.
O, bueno, ja no diguem, no? Imagina't. Imagina't. No, però hi ha gent que t'ho compra, que diu, no, hem de funcionar com sempre perquè no hi ha res millor que el petroli i el gas. I dius, ostres, tu t'ho has pensat bé, això.
Som involucionistes. En tot cas, aquesta feina que ha fet la Diputació de Barcelona és encomiable, des del meu punt de vista.
Jo, quan vaig rebre la notícia, em va agradar especialment, m'ho vaig llegir i dic, n'hem de parlar, perquè, com molt bé deies, Albert, això no és... Això és una carta als Reis. Això és una carta als Reis, on els Reis ja els hi dius per on han de passar i quina ruta han de fer. A partir d'aquí...
És un servei, sobretot, als municipis i als ciutadans, com bé dius, per intentar tenir la guia del Trotamundos de la implantació de les renovables, no? Magnífic.
Albert Vendrell, cap de la secció de suport a la gestió energètica local de la Diputació de Barcelona. Un plaer i molta sort.
Enhorabona.
Continuarem parlant, segur.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau.
Llar a plus i consum responsable.
José Luis, ens portes l'aerotèrmia.
Sí, l'aerotèrmia és una solució, ja n'hem parlat moltes vegades, i tu com a testimoni de primera persona renovable, que és aquesta alternativa que permet satisfer les necessitats de climatització, refrigeració i aigua sanitària, d'una manera més respectuosa amb el medi ambient, per una banda, i també de retruc, en aquest espai, bé, de retruc, econòmica. Si fos un espai d'economia, seria la primera, no? Amb el sistema aquest de bombes de calor. La bomba de calor, bueno, ja n'hem parlat, el 75% de l'energia, no sabia que era una proporció tan elevada, s'obté mitjançant aquest cicle termodinàmic, que tampoc sé exactament com funciona, però que m'ha cridat molt l'atenció, com aconseguis extreure la calor de l'aire exterior mitjançant l'ús de refrigerants. És a dir, utilitza el fred per segrestar, entre cometes, la calor de fora, no? I fins i tot quan hi ha baixes temperatures. És veritat que el sistema elèctric s'ha anat tornant cada vegada més eficient, però ho fa amb un percentatge molt més petit, no? És a dir, que pel que he vist, és que un radiador elèctric convencional consumeix la mateixa energia que dona, és a dir, si consumeix un quilowatt d'energia tèrmica, per donar un quilowatt d'energia tèrmica necessita un quilowatt d'electricitat, i en el cas de la bomba de calor és exactament una quarta part, és a dir, que és infinitament més eficient. Tot això en aquest espai té a més sentit, perquè això va associat a les emissions, de carboni, que en el cas...
I que, a més, clar, una caldera convencional, doncs és, evidentment, energia fòssil.
Gas.
Sí. Tot el... producció, extracció...
Matar a la producció i CO2 a la consum,
crema.
Sí, sí, sí. És a dir, que aquí estem davant d'una alternativa que és molt, molt interessant. El que... com que en aquest espai sempre posem llums i ombres, com diria el Porta, doncs les ombres, en aquest cas, és que el preu per substituir el sistema tradicional per un sistema d'aerotèrmia puja una miqueta. Tot i que diuen que el retorn...
El retorn és escandalós.
Per les dades que m'has donat...
Clar, jo en el pis hi tinc bomba de calor, d'aerotèrmia, però...
I tens terra radiant, que diuen
sí,
que és...
Sí, quan vam fer la rehabilitació vaig voler anar fins aquí, però no seria imprescindible. És a dir, entén-me, imagina't un comerç amb dues... no, un comerç. Imagina't un consultori amb 25 habitacions de, pues, no ho sé, de el que sigui, no? Una estètica, el que sigui, un primer pis, un d'això.
Tractaments naturals...
Clar, al final dius, no, posem... Igual que poses un radiador a cada habitació i has fet uns circuits amb tubs de coure, etc. Quan ho muntes, val? Tu simplement poses una bomba de calor, poses un split a cada un perquè hi haurà d'anar aire condicionat. Entén-me? Allò ja et donarà calor. No cal posar un radiador, no cal posar tubs de coure per portar l'aigua calenta a un circuit a 70 graus. Per tant, amb aquell split que tu ja tens aire condicionat, ja et donarà escalfor, i si a sobre la bomba de calor és d'aerotèrmia, el rendiment és bestial. Clar, això que estàs presentant, que pot semblar ciència-ficció, no, és que d'aquí 3 anys, absolutament obligatori als edificis públics.
No. Per això,
i d'aquí 5 a tots els pisos i cases, no d'aquí 20, d'aquí 3 anys i d'aquí 5 a tots els nous. Per tant, això inundarà el mercat d'una manera bestial. Després quedem els que fa anys que funcionem d'una altra manera.
Molta
no?
gent dirà, i per què en aquest espai esteu parlant ara d'aquesta aerotèrmia? Bé, això té...
No, ja fa 13 anys que en parlem. Eh?
Ja fa molt de temps. Sí. El que està passant ara és que hi ha una gran companyia, no direm el nom perquè no cal, quan cal la diem, el diem, hi ha una gran companyia del sector de l'energètic, jo diria que és la més gran, que està impulsant i que està socialitzant aquest concepte i que està fent una campanya bastant intensa per socialitzar l'aerotèrmia i donant ajuts i tot això. I la Federació d'Instal·ladors també, és a dir, han fet una joint venture. Per què? Perquè tots dos surten guanyant. La pregunta és, els consumidors i la gent
que està en situació d'economia feble, i quina resposta podran donar? Perquè això no serà fàcil, com tu bé saps.
Clar, però no, clar que no serà gens fàcil. No. A partir del 2030 no hi haurà la prohibició d'utilitzar el gas, evidentment. A partir del 2040, sí, el gas natural. Eh? Uh-huh. Després potser les canonades hi acabaran posant gas renovable, que seria el biogàs.
Sí, sí.
No ho sé.
Sí, sí, eh? Aquesta...
Però de moment no està, i potser sí que se l'espera, però no hi és, d'acord? Per tant, aquests límits els tindrem. Però sí que és veritat que haurem de funcionar cada cop més amb electricitat, ja sigui un convector, ja sigui l'split de l'aire condicionat, és que insisteixo. És a dir, l'equipament ja hi és a molts pisos o cases, perquè ja tenim l'split de l'aire condicionat, o tenen en algunes zones del país. Per tant, aquest split... És, la gent dirà, oh, però és aire, no és el mateix que la convecció d'un radiador. Uh-huh. És veritat, però també hi ha la possibilitat de la caldera, per entendre'ns, de la bomba de calor d'aerotèrmia, d'alta temperatura, que en comptes de posar-te el circuit dels radiadors a 75 graus, t'ho posarà 45 o 50. Amb la qual cosa, quan tu engegues, no tindràs aquella calefacció instantània, ràpida.
El nivell de confort l'aconsegueixes?
Sí. De, igualant els radiadors, l'única cosa és que no treballaràs a 75, treballaràs a 45 i fins i tot en segons quines èpoques a 35-40, i aquells emissors...
Seran més eficients.
Seran més eficients i, clar, si tu no tens ben aïllada casa teva, perquè okay, s'escapa clar,
seràs,
per tot arreu...
Seràs més feble.
Seràs més feble i aquells 45 graus dels radiadors
no donaran servei.
No donaran i diràs, escolta, però si ho tinc sempre aquí, engegat i fa un fred aquí dins, aquí. Bueno, perquè s'escapa tot.
D'acord.
Clar, estem en un moment crític, amb un parc de vivendes envellit, fabricat amb paper de fumar...
Aquí és on entro. Com clar, anirem a clar. Climatitzar i a incorporar els elements d'aerotèrmia a barris com el Turó de la Pera de Barcelona?
Clar, mira, portarem la... No la Greta Thunberg, però portarem una altra Greta, que ara no em surt el cognom, que Greta Tresserras, que està vinculada a la Comissió Europea, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, és la líder de descarbonització, i en sap un porró. La tindrem un dia 30 minuts.
Crec que serà magnífic.
I ens explicarà coses d'aquestes.
Vinga.
Va.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Va, cap a on anem?
Anem cap a la muntanya. Hi ha moltíssima gent que aprofita l'hivern, entre ells qui parla, per tenir contacte amb la muntanya d'hivern, la muntanya nevada, la muntanya aquesta refredada. A mi em sembla el romànic, en el cas dels paisatges, no? Seria el romànic, és molt austera, és, però a mi, com a naturalista aficionat, el que em permet és entrar en contacte amb la fauna que normalment no puc destacar la seva presència. Per què? Perquè la superfície de la neu és com aquell paper de càlcul, te'n recordes? És aquell paper que fèiem servir
sí,
quan érem
per,
joves.
Per calcar,
que era una mena de paper carbó que tu ho escrivies a sobre d'un i després hi poses aquest paper
i el feia...
quedava sota.
Clar, el feia servir sobretot el meu pare per fer les cartes cada dia del menú, de la fonda.
Clar, imagina't.
Allà, amb la màquina d'escriure...
Hi havia un moment que havia... podies fer dos o tres.
Sí, dos o tres.
La quarta ja no entrava.
No entrava en el corró, no? De la lettera aquella, de l'Olivetti.
Però per això hi havia la ciclostil amb aquella, amb la pasta de peix aquella.
Sí, però el que passa és que la fonda era tan precària que ni ciclostil ni res.
Ja.
Tiràveu de
casolà 100%. És el mateix que passa a la neu. A la neu és un paper de càlcul, és a dir, que fins i tot pots veure accions de depredació. Jo he vist accions precioses, com les petjades d'un conill, i de cop i volta, plam, dues... Allà, ho tinc, va ser... Mira, passant entre els torreneules, entre Caralps i el Coma de Vaca, un sender, que ara mateix l'estic veient, i eren les ales d'un estor que havia agafat el conill, claca, i a l'hora de
xecar-se,
havia deixat
l'empremta
de les ales net. Jup, va pujar. Bé, aquesta vocació de sortir a la natura a l'hivern té un risc, que és que els camins, els corriols i els indrets no estan en el seu millor moment. Hem tingut al final d'any una experiència dels riscos que comporta anar pels senders de muntanya, quan aquests senders... El que parlava jo en aquells dies, l'opinió que em demanaven és que és impossible posar-hi senyalitzacions i posar-hi valles a tots els corriols i tots els senders.
Jo vaig sentir algun programa on, home, i com és que no hi havia baranes? Algú va arribar a dir, dius, a veure, que ens hem begut l'enteniment.
Efectivament.
No fotem.
No és impossible. No, i a més és que no és.
No. A veure, evidentment, hi ha uns llocs concrets que sí.
Els camins d'Aigüestortes. Evidentment han d'estar senyalitzats i amb
precisió. A uns llocs concrets, on... però no pots. No.
Jo en aquell moment pensava en un dels senders, un dels indrets més que jo he tingut més sensació de risc, que és el Congost de Mont-rebei, mig camí entre hi ha un moment en el que dius, ni que en tinguis vertigen o no, la sensació d'inseguretat és absoluta. Bé, no és el cas del que va succeir a aquest final d'any, però aquí el que m'agradaria, i mai n'hem parlat, és de la mobilitat segura a la muntanya. Mai n'hem parlat d'això. I aquest és un país d'excursionistes i de gent que surt moltíssim a la muntanya, i especialment a l'hivern, perquè tenim indrets que són preciosos, no? Mm-hmm. I en camins, estic pensant el canal que puja des de Ribes de Freser cap a Núria, des de Carals, perdó, cap a Núria, no pel carrilet, sinó per sota, que és un camí i que és extraordinàriament perillós quan arriba l'hivern. Aquí és on hem de tenir aquest principi de precaució, que no dic que no s'hagués tingut en aquest cas, però, sisplau, donat, i aprofitant aquesta situació tan trista i que a mi personalment em va impactar, suposo que com a tots els ciutadans del nostre país, doncs tenim molt clar que la senyalització d'entrada i de sortida dels camins forestals i juga un paper fonamental, no amb els nens deixats de la mà, ni amb els gossos. Mm. Perquè aquí tenim una situació...
Clar.
Per començar, perquè no sé si saps que la Generalitat de Catalunya a finals d'any va fer una campanya demanant que de portar lligat el gos. Mm-hmm. Perquè és que és una autèntica borrada la quantitat de gossos que jo m'he trobat a la muntanya deixats anar i que són un perill. En el cas dels corriols i dels camins, una mobilitat segura passa per la prudència. No hi ha un altre consell, perquè, com tu bé dius, no es poden posar aquest tipus de protecció que sí que s'ha de demanar, doncs, en el cas d'una carretera o fins i tot d'una pista forestal.
O en un corriol, en un lloc concret, que saps que... Però no.
Tot cas, si volem fer excursions segures, una opció, les vies verdes. Les vies verdes que aprofiten el tramat del tren, que hi ha una pila a tot l'estat.
Caminar còmodament, el carrilet pobret,
havia d'anar per pla. Aquí tenim a Catalunya, t'ho dic ràpidament perquè ens hem menjat el temps, la via verda de la Cava, del carrilet de la Cava, que va de Tortosa al Llogaret, la del tren petit de Palamós a Palafrugell, no sé si la coneixies, aquesta jo l'he fet en bici, no. la del tren Pinxo de Girona a Salt, i evidentment les grans, que són les dues, del carrilet d'Olot a Girona i de Girona a Sant Feliu de Guíxols. Hi ha una altra, que va de Rosel a Baells, la del Vallès, coneix l'estació de Bellaterra amb la colònia Castelltort, a Sant Quirze, i la via verda del ferro i del carbó, que va de Ripoll a Ogassa. Què et donen aquest tipus de vies verdes? Si és que t'agrada caminar amb seguretat i amb amics i amb família aquí no tens cap mena de problema. Mm-hmm. Estan perfectament senyalitzades, el tram...
L'única cosa que va passar és que et torcis un turmell.
Bueno,
ja està. I no passem d'aquí, perquè
són molt planes i estan absolutament preparades.
No, em referia, un petit clot, una pedra...
I a més, les antigues estacions, o allò que en deien a l'apeadero, no? Doncs allà n'hi ha centres de visitants, hi ha botigues de productes naturals i de restaurants, fins i tot... Estic pensant, les que conec. I són una autèntica... Són una autèntica meravella per anar a caminar tranquil·lament. La gent que tingui mobilitat reduïda també i ho pot fer. Hi ha moltes que estan adaptades. Jo diria que gairebé totes les que són vies verdes. I aquesta seria una opció, d'acord? Mm-hmm. Per evitar aquest tipus de riscos.
Perfecte, seguim.
Empresa Green.
Green, va, mira, però en aquest cas parlar... empresa.
Empresa. Sí. Per què anem a parlar de sostenibilitat a l'empresa, però no en el sentit de clàssic i que pot donar a entendre que totes ho fan molt bé, perquè no és així, hi ha moltes que ho fan molt bé, però no totes, sinó en el d'oportunitat dins dels equips directius. No sé si saps que des de fa uns anys s'ha creat un càrrec, jo recordo que no existia, de fet jo vaig conèixer gent que va assolir aquest càrrec, a grans companyies estic parlant, que és el de director de sostenibilitat. Ve de la cultura anglosaxona, perquè va ser als Estats Units i a la Regne Unit on es va incorporar aquesta figura, que el que fa és intentar vetllar perquè totes les accions que es facin a dins d'una empresa, ja sigui des de logística, des de màrqueting, des de compres, magatzem, evidentment comercial, doncs siguin o tinguin a veure, siguin favorables al medi ambient, a favor del medi ambient i contra el canvi climàtic. Bé, aquest any passat, a finals d'any, una de les companyies, una de les consultores més importants que hi ha, que és Deloitte, va fer un estudi i va dir que de les 1.600 empreses que va analitzar aquesta consultora, entre les quals hi havia de totes mides, 8 de cada 10, estem parlant de 1.600 grans companyies del món, 8 de cada 10 havien incorporat aquesta figura del director de sostenibilitat. El director de sostenibilitat ha de vetllar per les polítiques ambientals i, sobretot, si és honest i si és un càrrec de confiança que no, entenc que no pot ser d'una altra manera, ha d'estar directament vinculat amb el CEO, amb el director executiu,
sí,
amb el director general.
O tallar tan fort com la resta de membres d'un consell executiu o d'administració.
De fet, és el que s'ha de fer. No pot ser el Pepito Grillo dels consells executius. Ha de donar un cop. Jo el comparo a la figura abans, ara no sé, perquè ha quedat diluïda aquesta figura, a la figura del conseller de Medi Ambient. No? Nosaltres n'hem tingut consellers de Medi Ambient, el que passa és que van començar molt forts amb el millor que mai ha estat superat, no? Però després de l'Albert Vilalta hem tingut consellers, alguns dels quals s'han significat. El Pere Macias va ser, jo crec que entenc que va ser un bon conseller de Medi Ambient. Crec que el Felip Puig també va ser un conseller que es va significar i que va fer coses puntualment. El cas del director de sostenibilitat juga el mateix paper a dins d'una companyia. És el que, ara, conec a directors de sostenibilitat que s'han jugat al càrrec.
Ferrer Salat.
Aquí, per exemple. Ho va triar ell, ens ho va explicar.
La Marta Anglada. Uh-huh. Tothom del Consell d'Administració ha de
parlar
tributar i parlar amb ella per tot el que es fa a la companyia.
Aquest càrrec el va triar ell, és a dir, que era una...
Sí, sí.
En aquest cas ens ho va explicar, càrrec de confiança sí. total. Bé, aquest cas del grup Ferrer seria un, però hi ha molts que han apostat per crear aquesta figura i derivar totes les accions que fa la companyia per aquest filtre de que siguin això, perquè no hi ha una altra manera de fer-ho, si no és greenwashing, és
sí,
a dir,
clar.
Si tu poses un director de sostenibilitat per dir en la teva memòria de RSC, aquestes memòries tan maques que fan, que ens envien a tots els periodistes ambientals per veure què fem, què bé que ho fem, i estan introduïdes per aquest director de sostenibilitat, el que intenten és fer la joguinesca, no? amb els consumidors. No és el cas. El que ha fet Deloitte és fer un estudi transversal. És molt, jo l'he vist, i empreses que no es tracta ara de dir qui són aquestes empreses, però les més importants i directors de sostenibilitat que tenen la capacitat d'anar al Consell Executiu i anar amb el CEO per demanar una substitució d'un company de Consell perquè la seva àrea no està fent les coses com ell demana. Aquesta figura en sentirem parlar. I jo el que volia dir és que hauria d'haver-hi un director de sostenibilitat a cada forn, a cada petita botiga, no es tracta, que és el que diu aquest informe, no es tracta de crear una figura en concret, sinó que si sou dos, un dels dos...
Que se'n cuide de...
Si sou, que pot ser tu i la teva dona, que tu i el teu soci,
sí.
Tu i el teu fill, que un dels dos vetlli per això, perquè no només és el cas d'adaptar les polítiques ambientals, sinó que, cuidado, amb la capacitat d'agafar subvencions i d'agafar diners que estan voltant per tot arreu i que si tens aquesta figura... és molt més fàcil accedir aquest tipus d'ajuts. La figura del director de sostenibilitat ha vingut per quedar-se a l'empresa. Jo
segur,
crec que...
segur.
I jo estic convençut que aquí a Green Empresa en parlarem de directors de sostenibilitat. Hem parlat amb directors de sostenibilitat en aquest a Meteomauri i en continuarem parlant. No va a menys, va a més, i jo crec que cada vegada amb més pes i amb més poder de decisió a dins de les companyies. Grans, mitjanes i petites.
Perfecte, va.
Vinga.
Quin temps farà?
Doncs deixarem enrere les precipitacions de neu o d'aigua que avui dijous ens acompanyen, el vent de gregal que bufa en algunes zones del país amb ganes i el temporal marítim. Això entre aquest divendres i cap de setmana s'acaba completament. De fet, aquest divendres sí que és veritat que a prop de la costa encara hi pot haver núvols, encara hi pot haver vent, però va menys el sol dominant cada cop més el Pirineu, a l'interior, a Ponent, i un sol majoritari, potser algun núvol prim, dissabte i diumenge. L'ambient fred tot el cap de setmana. Segurament no serà un fred tan viu com els dels, com el dels últims dies, això no. Però, déu-n'hi-do, l'hivern es continuarà notant. Pronòstic per dissabte. Marc Carulla, primera calçotada de la temporada a Valls. Farà molt fred, no tant com aquesta setmana. Al fer menys vent i al fer solet, doncs déu-n'hi-do. Abrigats, sí, però a l'hora del sol, una mica de vi i una mica d'anar sucant la salsa romesco amb unes llesques de pa bo, el fred passa ràpid. Oriol Solina, sortidet amb BTT amb amics per les Guilleries. Cap problema. Roba d'abric, això sí. Albert Navarro, Mataró a la tarda. Pinta bé, pinta amb cel clau, molt poc núvol. Fem un puja baixa, diu, a Masella. Si farà bo, Àngel Montero. Cap problema. Bé, a la pràctica de l'esquí a tot el Pirineu, sense problemes. Diumenge Juli Hernández, passeig familiar i dinar posterior a Sitges. Magnífic, sense problemes. I a més, segurament diumenge el dia en què farà una mica més de bo en hores centrals del dia pel que fa a temperatura. I el cap de setmana en general, Carlos Zardoy a Platja d'Aro. Jordi Casanelles diu si farà molt fred aquest cap de setmana a Andorra. Una altra petició andorrana, Mercè Bayón, i petició a Portainer d'esquí de la Sara Prats. En tots els casos, sol, i sí, a la nit farà fred, de dia puja 2-3 graus la temperatura, per tant, un fred molt moderat o una relativa suavitat diurna.
La setmana que ve.
I en el pròxim programa parlarem de la Casa del Castell a Móra d'Ebre i en José Luis Gallego ens explica que el Servei de Canvi Climàtic Copernicus ha confirmat que 2024 ha estat l'any més calorós des de que hi ha registres. Aquest programa és digital, aquest programa el trobareu a catradio.cat, consultes per mail, mediomauri@catradio.cat, Facebook i a la xarxa X, on som 90.450 seguidors arrodonint. I un equip, Eduard Nas, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri, els mestres o els músics que toquen aquesta sintonia que és el Meteomauri. Que vagi molt bé.